Teatre de Lleida, on hi presentarà el seu nou disc, que es diu Susurros del Viento, en què fa aquest viatge sonor inspirat en boleros, en cançó catalana, música brasilera i en el jazz. Acaben de sonar els senyals horaris de les 9 del matí. Hola, Quim Salvador, bon dia de nou.
Hola, Xavi, altre cop, bon dia.
Hem parlat ja del Barça-Girona, de totes les claus d'aquest partit interessantíssim que juga a les 9 de la nit a Montjuïc, que és una, vaja, és una sorpresa per tots, perquè si al setembre ens arriben a dir que quan portem gairebé el 40% de la competició, el Barça-Girona seria un partit per, en fi, per la part alta de la taula, potser no ens ho creiem. Més enllà d'aquesta qüestió, però, golejada del Barça femení i crítica de l'entrenador Jonathan Giraldez a la Federació Espanyola per la lesió d'Irene Paredes amb la selecció espanyola.
I és que la central basca estava de baixa al club, però la seleccionadora Montse Tomé la va convocar pels darrers compromisos de la fase de grups de la Lliga de Nacions i la va fer jugar contra Itàlia, i Paredes ha tornat lesionada i no va poder jugar ahir contra l'Eiber. Giraldez no es va mossegar la llengua a la sala de premsa de l'estadi Johan Cruyff.
Teníem la informació de que no estava preparada, no estava disponible. Van fer la revisió que pertocava a la federació, van decidir que estava disponible per entrenar, per jugar, i malauradament la perjudicada, en aquest cas la jugadora, perquè no estarà disponible pels propers partits, i nosaltres com a equip, que més enllà de les baixes que tenim a la línia defensiva, perdem a una jugadora que per nosaltres és molt important.
I és que ja no hi és Luis Rubiales, però continuen els embolics a la selecció espanyola femenina. Sense Paredes, Mapi, Jana, Alexia, Rolfon i Bruna, el Barça va golejar per 5-0 l'Eibar, amb hat-trick de la neerlandesa Esmir Brax i gols també de Graham Hansen i la davantera del filial Ari Arias, tots a la segona part. Les blaugranes són líders de la Lliga, ampliant a 11 el ple de victòries a la competició. De la seva banda, el Llevant Les Planes jugarà aquest migdia a les 2 al camp del Villarreal.
Mentrestant, a la primera divisió masculina, quin és el menú de partits d'avui?
A les 2, Atlètic de Madrid-Almeria. Els de Simeone són quarts a 3 punts del Barça. A 1:15, Granada-Atlètic de Bilbao, i a 6:45, Cádiz-Osasuna, jugats ahir, a més del Betis 1-Real Madrid 1. A la B, 0, les Palmas 1, Villarreal 0, Real Societat 3 i Mallorca 1, Sevilla 0.
I mentrestant, en plana internacional, destaquen les pallisses que van queixar ahir el Bayern de Munic i el Manchester United.
Sí, pel Bayern, primera derrota a la Bundesliga i amb estrèpit, 5-1 al camp de l'Eintracht de Frankfurt. L'equip bavarès és segon a la competició. A Old Trafford, la victòria del Bournemouth d'Andoni Iraola per 0-3 incrementa la crisi del Manchester United, que està eliminat de la Champions i va sisè a la Premier League. Competició que, per cert, té nou líder, el Liverpool, que hi va guanyar 1-2 al camp del Crystal Palace i que suma un punt més que l'Arsenal, que va perdre 1-0 a casa de l'Aston Villa. El Manchester City de Pep Guardiola jugarà a les 3 al camp del Luton i, si guanya, s'aproparà a 4 punts del Liverpool i a 3 de l'Arsenal.
I en bàsquet, notícia d'aquesta matinada, els Lakers són els primers campions d'aquesta nova competició que es diu In-Season Tournament, que es coneix com la Copa NBA.
Perquè el format és d'eliminatòria directa. L'equip de Los Angeles ha guanyat a Las Vegas la final contra els Indiana Pacers 123-109, liderat per Anthony Davis, que ha anotat 41 punts i ha capturat 20 rebots.
I a la Lliga CB, victòria del Manresa sobre el Girona en plena lluita per entrar a la Copa del Rei.
101-87, en un partit que va ser un festival ofensiu i que es va acabar amb la victòria número 150 de l'entrenador Pedro Martínez amb l'equip del Bages.
Sumar victòries i sumar partits amb el Manresa, per mi, és de veritat un orgull molt gran, segurament el més important de la meva carrera professional, no? Si pogués sumar tants partits amb un mateix club i amb un club que a més estic pues, molt, diguem, molt implicat i molt compromès.
Tant Manresa com Girona sumen 7 victòries i continuen optant a jugar a la Copa quan falten 4 partits pel final de la primera volta. També hi aspira el Joventut, que buscarà precisament la seva 6ª victòria aquest migdia a 11:45 a l'Olímpic contra l'Obradoiro. El Barça tancarà la jornada a 6:45 de la tarda a Saragossa, la Lliga Femenina. El Barça Sant Feliuenc rebrà el campió, el València, a 6:45 i en directe al Superesports de RAC1. Ahir, victòria de l'Uni Girona contra el Celta, 75-84, i derrota del Cadí la Seu a casa de l'Estudiantes, 76-58.
I acabem amb hoquei patins i futbol sala.
La selecció espanyola femenina d'hoquei patins s'ha proclamat campiona d'Europa per 8ª vegada i 7ª consecutiva després de superar a Portugal per 4-0 a la final, disputada com tot el torneig a Olot. Marta Piquero va marcar 2 gols i Aina Florenza i Anna Casarramona, un cadascun al triomf de l'equip que dirigeix Ricard Muñoz. I el Barça de futbol sala ha tancat la primera volta de la Lliga líder amb 6 punts d'avantatge respecte als perseguidors després de guanyar ahir 2-1 al Còrdoba. En canvi, l'Indústria Santa Coloma va perdre 6-1 a Jaén i ha quedat fora de la Copa d'Espanya.
Pràcticament les 9:05. Gràcies, Quim. Fins ara.
Bon dia.
Va, que de seguida arrenquem tertúlia avui amb Arturo Puente, Manel Manchón, en Pau Canaleta i en Mariona Ferrer.
RAC 1. L'olla més gran de Catalunya arrenca el bull.
Del 5 al 10 de desembre, vine a tastar el brou termal i a provar la carn d'olla del Mercat de Nadal de Caldes de Montbui.
Passeja pel centre històric ple de parades amb productes nadalencs, food trucks i activitats per tota la família.
Més informació a visiteucaldes.cat.
Mercat de Nadal de Caldes de Montbui. Del 5 al 10 de desembre.
Caldes de Montbui. El poble que bull.
Del 5 de desembre al 7 de gener, el Nadal amarra el port.
La llum, la música i el color ompliran el Port Vell de Barcelona per terra, mar i aire, amb fires, atraccions i activitats per a tota la família.
T'esperem al Moll de la Fusta el dilluns 5 de desembre a 6:45 de la tarda per encendre la llum del Nadal amb l'actuació del grup Beta del Super 3 i l'estrena del nou espectacle de la Torre de Jaume I.
Aquestes festes, vine al Port Vell.
Aquest any tinc el regal ideal per la família. I si fem una petita reforma al pis?
Bona idea. A Servei Estació tenen un nou servei d'instal·lacions i reformes que es pot regalar. I a més, el financen.
Doncs mentre som allà, compraré la decoració de Nadal i personalitzaré alguns obsequis. A Servei Estació sempre hi trobo idees de regals. Hi ha de tot i per tothom.
Ah, i avui tenen obert?
Servei Estació, al carrer Aragó, entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya. El lloc on trobes tot el que necessites per fer especial el teu Nadal en família.
Vesteix la teva taula de Nadal. La Vanguardia et porta unes estovalles Montse Interiors amb motius nadalencs en vermell i plata per lluir la teva taula aquestes festes. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't les estovalles nadalenques per només 12,95 €. Només amb La Vanguardia.
RAC 1. Tots som 1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9 i 7 minuts.
En el meu cap està la possibilitat de guanyar, però pocs rivals aniran al camp del Barça pensar que son favorits. Nosotros son un equipo muy, muy, muy humilde.
Creo que pueden aspirar a ganarla, claro que sí. Lo han demostrado. Estamos prácticamente en el ecuador de la competición y van líderes. El hecho de ser valientes les ha hecho estar allí. Eso es lo que más me gusta.
Bueno, hablaremos de la situación de Argentina y de España y de los lazos que nos unen y tratar de profundizarlos.
El presidente de España no le ha felicitado.
Bueno, son cosas que pasan.
A global battle is being fought between science and the analism, between the equality represented by feminism or the privilege of sexism.
Encantats de que vinguin estrelles, que en tenim unes quantes també en l'àmbit de les arts visuals, intentar que tota aquesta creativitat i talent que hi ha a l'Hospitalet tingui un impacte amb la ciutadania.
Això sé que no es culpa ser milionària. Que tanquin a l'obra així com el malva.
Les 9 i 8 minuts, no sé si Rosalía haurà de fer a partir d'ara alguna cançó amb alguna referència a l'Hospitalet, perquè efectivament sembla que la informació que us apuntàvem des de RAC1 és una de les notícies que us aportem aquest matí. Està preparant, està projectant el seu estudi a l'Hospitalet. De fet, hi ha encarregat en un despatx d'arquitectes prestigiós de Barcelona per instal·lar-se. Evidentment, aquesta sabana sabíem que, ho deien les mamarazzis, que torna cap a Catalunya, que anirà a viure a Barcelona, i, per tant, el centre d'operacions haurà de ser a prop. Serà l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta és la informació que us apuntem a aquesta hora del matí. Les 9 i 9 minuts. Hola, Arturo Puente, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem fent palmes, sí, seguidor de Rosalía, una miqueta.
Bon dia, Rosalía.
Manel Manchón, bon dia.
Bon dia.
Hola, Pau Canaleta, bon dia.
Què tal, bon dia.
Mariona Ferrer, bon dia, des de Girona.
Hola, bon dia.
Ara de seguida parlo del partit, però vaja, deixa'm fer caure això. Home, és una cosa que s'apunta a l'Hospitalet.
Sí, home, Vull dir, molt bé, molt bé.
Hi ha un districte cultural important en aquests moments a l'Hospitalet, en zones que eren antigues zones de fàbriques.
És el Brooklyn de Barcelona. Atenció al que estic dient.
Atenció al que estic dient. per posar-hi referència, no? No,
escolta, perquè, què passarà?
Perquè està bé, o sigui, s'han de desenvolupar algunes zones
bé,
i és exactament el que va passar a Brooklyn respecte a Manhattan.
No, no, és així, és així. Brooklyn, que era zona de fàbriques, efectivament, es va convertir en una zona, bueno, caríssima, per cert, zona de, dels hipsters de Nova York.
Què passarà amb el palauet aquest que van comprar?
Ah, no sé, això, clar, que no, no hi
va... Palauet maquíssim, ara viure ja no sé si...
Bueno, igual ja el tenen, sí. Mira,
escolta. Bueno, escolta, sí, no, no.
Com a inversió.
Ja ens ho trobarem. En tot cas, insisteixo, la informació que ens ha portat la Clara Molins aquest matí, a l'Hospitalet és on hi haurà, on està projectant la Rosalia, la seva, diguem-ne, la seva base d'operacions, el seu estudi, a través d'un despatx d'arquitectura a l'Hospitalet, que, insistim, s'està convertint en un centre de districte cultural important. Hi ha 25 hectàrees dels barris de Sant Josep, de Centre i Vallvitge, que s'estan expandint per la ciutat i que es volen convertir en un hub musical.
Si fora de més enllà de la broma o més enllà de la xafarderia, que és xafarderia, perquè fa gràcia. Jo crec que és importantíssim que un artista global com la Rosalia decideixi tornar a Catalunya, venir a Barcelona, a l'Hospitalet, venir a qualsevol lloc que estigui per aquí, perquè atrau molt talent. És a dir, al final genera molt circuit, i això jo crec que és importantíssim, i que a més a més, que tris, no? Que tris tornar a la teva terra, però que ho tries perquè alguna cosa s'està fent bé en política, en alguna política cultural, o en alguna cosa, o tu hi vols contribuir. Jo crec que està molt bé.
No, i a més és interessant això que has comentat, no? Del districte aquest, etc, que al final les ciutats competeixen i per això, és a dir, aprofitar la potència de Barcelona per destacar-se en algun àmbit, i aquí sí que qui fa bé els deures doncs acaba tenint un molt bon rèdit.
Mira, deixa'm dir-te una cosa sobre això ara, i això ja no és això que deia xafarderia, deia l'Arturo, no? Però, perdó, és que no. M'haig oblidat el nom.
No.
M'has ajudat.
Costa molt, a mi també. I tots que tenim fills, de vegades tens 14 més a la guarderia i...
Quan en tens més d'un, salta un per l'altre. Bueno, no, deia que no és una casualitat també la idea aquesta que fa molt de temps el Gené Roca ens deia, que van crear aquesta Barcelona Music Club per intentar crear com un pol d'atracció en Barcelona en l'àmbit musical. Recordeu que, ostres, la contribució musical al món de Barcelona, i ara estic parlant de Barcelona però entenem que és Barcelona, Gran Barcelona, per tant, àrea metropolitana, és a dir, com a pol de país, tens el Sonar, tens alguns dels grans festivals del món, Sonar, el Primavera Sound, etcètera, etcètera, tens el patrocini de Spotify amb el Barça, que això t'ha portat una sèrie de rèdits des d'aquest punt de vista, tens una indústria musical ascendent.
Totes les grans gires.
No,
és a dir, el rol que ocupa Barcelona en les gires internacionals dels grans espectacles no és el mateix que fa 20 anys. És a dir, ara sí que està a primera divisió.
I ara, amb un artista global, com deia l'Arturo, que a més torni cap a Catalunya, home, jo crec que té un mèrit important.
Podria haver triat Miami,
sí, sí.
No?
Sí, sí. I tant, o qualsevol altre. Diguem-ne, és molt fàcil marxar-te a Madrid, és molt fàcil marxar-te a... No? Vull dir, perquè al final...
on estan els centres.
Exacte, és a dir, tu tries sempre... I no, la meva aposta és per Barcelona, jo crec que és molt important, de debò,
Les 9 i 13, Mariona, que estàs molt inflada amb el partit d'aquest vespre, o què?
I he de dir que sempre em feu molt gironina del futbol, però sí,
és,
a mi...
És el rol això... que et toca.
És el rol que em toca per ser un soc, però bé,
no tira tant,
em fa il·lusió i em farà il·lusió veure si he de triar, perquè clar, molts gironins amb això sí que estem molt cordials.
Ara, aquí.
La trajectòria sempre ha sigut del Barça, ara tenim un altre equip i què voldràs, el de casa. I és una... Bueno, què vols? No vols res dolent al Barça, però et posats a triar... Bueno, sempre és el David contra Goliat, no? Pues que el petit és maco, que el petit hi endavant.
És un gran partit, el
d'aquest
vespre.
El petit és el primer de Lliga, eh?
Sí, bueno, ara com mateix és el Madrid, partit. Però vaja, sí.
I a més, per fi tindrem un horari decent, perquè, clar, sempre hem de jugar al migdia, a les dues del migdia, que, clar, ens donen el pitjor horari de la Lliga, i després, ara, bueno, com que anem al camp... Bueno, no anem al Camp Nou, però com que anem a Montjuïc, doncs tenim les 9 del vespre.
Anava a dir que és un gran partit de futbol, que evidentment, sí, d'aquí una estoneta, d'aquí 3/4 d'hora, 1 hora, en parlarem en tertúlia, que avui ho farem tertúlia més breu amb vosaltres, però en parlarem en tertúlia perquè efectivament hi ha molts elements en joc. Hi ha una cosa de sociologia molt interessant que ara l'apuntava la Mariona, que és la gent que és culer, o sigui, al final l'afició gironina és limitada pel Girona, històricament, no? Limitada, que pot anar creixent, òbviament, en base al seguiment que faci l'equip. El que sí que hi havia una cosa que s'ha estat produint en els últims anys, que és una part important de l'afició del Barça, que és molt gran, amb una simpatia important amb el Girona. I ara ens hem trobat amb la situació estranyíssima, que és que avui hi ha un duel que en una altra circumstància no tindria més història, però que el Barça s'hi juga bastant, o molt, d'aquesta lliga. I el Girona també. Amb la qual cosa, sociològicament, és interessant el que puguin passar a les cases, als bars, a l'estadi, etc etc. Perquè, a més, fins i tot, ens ho explicava el Quim Salodo, avui no és un partit considerat d'alt risc. Per tant, les aficions poden estar barrejades. No s'ha creat aquest ambient de tensió entre dues aficions com Barça i Girona. Per tant, és una situació curiosa, des d'un punt de vista sociològic, a nivell futbolístic. I després l'altre, com a gran partit de futbol, arriben probablement els dos en el seu millor moment o un dels millors moments de la temporada, tant Barça com Girona. L'empat del Madrid ahir, vull dir, tots els ingredients perquè sigui un gran partit de futbol. Què no m'has dit, perdona?
No, res, això que... No, que a més es dona la circumstància que les comarques gironines, doncs, és una zona molt culer, no? I que, per tant, hi ha molta gent que té aquest cor dividit, que és cert que a la ciutat de Girona, per exemple, doncs els nens tots van vestits del Girona, vull dir que sí que és evident que hi ha hagut aquesta substitució, però que a nivell del que comentaves, de que si el culer ja no de Girona, sinó en general veu el Girona com un equip germà, no? Que no deixa de ser-ho, és cert que també perquè no el veia com un competidor. I a partir d'avui, si el Girona doncs don la campanada, sí que jo crec que aquesta visió no serà tan clara com ens ha passat amb altres clubs, no? Doncs que sempre el culer veu a altres clubs que també els veu molt germans, fins que el Bilbao, etc, fins que
el gran i el petit, no? Això jo recordo tota la vida, jo no va res, no? Llavors tu eres de Osasuna i després d'un dels grans, ja, o eres del Madrid, clar, o eres del Barça. Llavors hi havia moltíssima aquesta qüestió. I després eren aquells partits on algú es jugava alguna cosa, on realment havies de cantar.
Clar.
Sí, clar, molt bé, el Barça va estar bé que no vagi al Sadar i li foti dos gols. Ara, si ens juguem la Liga, jo estic a favor que li guanyi a l'Osasuna.
Vull dir,
sempre hi ha aquesta cosa, una mica de la doble militància, que és en el partit d'aquest tipus. Llavors, clar, molta simpatia i molt de tal, però la rivalitat hi és, i com que guanyin la Liga, doncs...
Gràcia farà.
Sí, gràcia farà.
Ara te la passo, Mariona, un segon.
Que es pot considerar que és com el partit, l'equip realment que ha sorprès moltíssim, no? I que d'alguna forma encara hi ha la simpatia pel petit, que ho estan fent molt bé. Veurem si es consolida. Crec que és importantíssim que aquest any el Girona pugui consolidar-se, no ja per salvar-se, com ja estan diu, ja hem complert l'objectiu, sinó si es classifica per la Champions, no? I si en 2, 3, 4 anys el Girona està en aquests llocs, home, doncs s'haurà de considerar ja com un possible rival claríssim del Barça, i per tant un equip que tindrà simpatia, però serà el teu rival esportiu.
Les 9 i 17, sobre el partit... Perdona, Mariona, que m'has demanat la paraula. Disculpa.
Sí, no, volia fer un apunt una mica impopular, perquè ara estem parlant de l'afició del Barça, no? Tan amiga d'aquesta versió del Girona, que és una versió del Girona sobretot a partir del 2017, no? Que és quan ja finalment entra la primera copa a primera, però històricament a la ciutat de Girona hi ha hagut un vincle molt fort entre penyes del Girona i del Madrid. És a dir, tu eres del Girona una miqueta per, si no eres
oposició,
del Barça,
clar,
i per oposició, i tenies certa simpatia del Madrid, i es dona la circumstància de presidents de penyes del Girona que també ho han sigut de penyes madridistes de Girona.
Però,
per tant, és una part històrica que
sentit,
no...
Però,
al final les penyes... A les penyes no són tan conegudes, i ara ja estem parlant de fa molts anys, però una trajectòria, perquè clar, el que està passant és que a nivell de penyes ha explotat, no? Perquè tens aficionats del Girona i ja arreu de l'estat, no? És un partit que està creixent, això és un fenomen que li passa al Barça, però que el Girona, clar, era un equip petit, i ara hi ha hagut una metamorfosi una miqueta de la gent que va a les penyes, no? I que hi acudeix, però sí que hi ha aquests vincles històrics de dècades enrere que no els podem obviar, Vull dir, quan parlem d'aquest acord dividit, doncs també hi ha algun giro molt fan del Girona que no és del Barça ni per suposat, vull dir que són més propers al Madrid.
Ah, t'has sentit que l'enemic del teu enemic sigui el teu amic, no? Mm. Això, bueno, en futbol ha passat... Sí, el futbol sempre hi ha aliances rares i canviants, sí, sí, i canviants, sí, sí. Perquè en un moment donat tu ets molt amic de, no? Les penyes són molt... i després canvia la sociologia i canvia, clar, canvia les amistats i les aliances.
El que està comentant la Mariona és quan el Girona era molt i molt petit.
Molt petit,
eh?
Sí.
És a dir, que
sí, sí, sí,
la incidència, és a dir, estaríem parlant de 500 espectadors al camp, eh? Sí. Clar, a la que el Girona ha crescut i tal, ha agafat tot aquest... aquesta base col·legi gironina, no? I òbviament són aquests els que tenen el cor dividit.
Les generacions canvien molt.
Bueno,
no?
I que tenim un entrenador que parla català. Vull dir que, clar, és aquest...
No, no, hi ha totes aquestes simpaties
també.
No, no, i vull afegir una altra cosa, que si voleu després ja en parlaré també en tertúlia. Hi ha una simpatia des d'un punt de vista exclusivament de catalanitat, hi ha una simpatia, com deies tu, de catalanitat, i un entrenador que ve de Madrid i que parla català, hi ha una simpatia per estil de joc, hi ha una simpatia indirecta per ser un club que està vinculat al Manchester City,
sí,
que és un club que està absolutament vinculat amb Catalunya, a través de Pep Guardiola, a través del millor Barça de la història. Llavors hi ha una tensió ja molt curiosa que es produeix, en què és com un record del gran Barça aplicat al Girona per una part dels culers, amb aquella mirada una mica nostàlgica, a través del Girona,
sí,
no? I això és molt curiós que passi.
Sí, hi ha una quarta, si permeteu, que és les ganes que el segon equip de Catalunya es digui Girona.
Per oposició a l'Espanyol.
Per oposició a l'Espanyol. Era el que parlàvem una mica, que l'enemic del teu enemic és el teu amic, i per tant, fer la guisa a l'Espanyol a través del Girona, hi ha molta gent que li posa molt.
Jo crec que l'Espanyol s'ha de posar molt les piles, perquè aquest procés de substitució ara podrien dir que és incipient, però crec que sí que es pot realment.
Tot depèn de les trajectòries,
sí,
d'un i altre.
Sí, sí, es pot.
Martí Oliveres, per cert, aquest partit que és a les 9 de la nit a Montjuïc.
Sí.
Hola, bon dia.
Bon dia, com esteu?
T'he saludat. Que en els últims dies, per exemple, el partit de l'Atlètic de Madrid del Barça, que va ser el millor partit de la temporada, va haver-hi una presència molt baixa d'aficionats i va haver-hi excuses de tot tipus, que si el joc de l'equip, que si el fred, etc. Avui fred, especialment, no ho sé. Avui el que hi ha és operació tornada.
Sí.
Llavors, igual algú pot dir, mira, és operació tornada, és a les 9 de la nit, no sé si arribaré. Però pel que fa a les temperatures, com serà Montjuïc?
Serà un temps tranquil. No ha de ploure, ni molt menys. El cel ja el veurem fosc, però sí que la temperatura anirà baixant durant el partit. És una hora ja, doncs, frescota. Temperatura a l'inici del partit al voltant dels 13-14 graus. Ha d'anar baixant cap als 11 al final del partit. Per tant, humitat, Montjuïc, que és una zona més elevada, passa més aire, no? Allò que diem, si aneu a l'estadi, doncs abrigueu-vos, però no farà el fred de la setmana passada, perquè sí que és veritat que amb l'Atlètic de Madrid, doncs, estàvem a una temperatura de 8-9 graus a la zona alta de la ciutat. Aquesta nit no farà tan fred, però en qualsevol cas, una jaqueta, 12, 13, 14 graus, és un ambient frescot, amb humitat, un vent fluix, no ha de fer gaire vent, per tant, bones condicions per jugar a futbol. Si sou més fredolics, fins i tot una bufanda, però de moment ni gorros, ni guants...
Perquè, de fet, ens esperen uns dies de pujada de temperatures.
Sí, ho hem d'explicar, anirà per barris, perquè a la costa i al Pirineu puja molt la temperatura avui, demà i dimarts. Venen 3 dies en què podem tenir temperatures de 7, 8, 10 graus per sobre del que tocaria ara mateix. A muntanya, sí, a les cotes més altes del Pirineu, desapareixen les glaçades, ja no ha glaçat aquesta nit. I també a la costa, ahir es van fregar els 22 graus a les Terres de l'Ebre, en el cas del Dover, a dia 8-9 de desembre. Demà es podrien fregar els 24 graus a la Costa Daurada, Costa de l'Ebre. Temperatures molt altes a la costa i a l'alta muntanya, perquè sí que parlem de la zona de l'interior, amb valls interiors com la Conca de Tremp, amb el Segre Mitjà, la Plana de Vic, Lluçanès, en totes aquestes zones interiors, l'aire fred queda atrapat amb molta boira, és un matí de boira, molta precaució si avanceu l'operació tornada, perquè hi ha moltes boires a l'interior, carreteres com la C25, la C16, la C17, fins i tot doncs, la zona de l'Alt Urgell pujant cap a Organyà i la Seu d'Urgell, bancs de boira que s'han d'anar trencant de cara al migdia, però tenim aquestes dues Catalunyes, podríem dir, la Catalunya interior, amb ambient fred a les fondalades, que queda atrapat, i ambient molt més suau a muntanya. Demà, pendents d'aquestes temperatures que podrien suposar fins i tot algun rècord, i es desplomen de cara a dimecres, quan arribaria un front amb alguns ruixats.
Gràcies, Martí. Fins ara.
Fins ara.
6 minuts i 2:15 del matí. Per cert, que no he dit una cosa, us deixaré tastar-ho, perquè anirem un moment a la publicitat, però avui el Gremi de Pastisseria de Barcelona, que ens porta l'esmorzar els diumenges, ens ha portat sobre la taula uns torrons artesans els que fan els obradors de les pastisseries avui són de xocolata, que permeten la varietat amplíssima, hi ha torrons de xocolata amb fruits secs, els trufats de licor, els cruixents de neula, etc. I els que tenim avui és el torró de trufa Bintu Bar, no sé si sabeu aquest concepte, de la fava a la rajola, que és la xocolata, diguem-ne, genuïna, que surt directament de la fava del cacau, torrada, triturada, i en el propi obrador Bintu Bar, en aquest cas del gremi de pastisseria, i que ens porten de la pastisseria Mervia Canal, de Barcelona, que fa servir aquesta xocolata per fer la barra. Per tant, si voleu, què anaves a dir del Bintu Bar?
No, que el món Bintu Bar és un moviment brutal.
Brutal, no, ara està creixent moltíssim. 9:24, abans que anem un moment a la publicitat, deixeu-me passar un moment per pallejar, perquè allà des de les 9 del matí s'ha obert ja la Capella Ardent, la Vetlla, per Itziar Castro, que és una de les notícies que ens ha impactat més en les últimes hores, des de la matinada de divendres, que vam saber que l'actriu va morir a l'edat de 46 anys, al davant, precisament, d'on es fa la Vetlla, i tenim la Trini Huguet. Què tal, Trini? Molt bon dia.
Molt bon dia.
És molt d'hora al matí, per tant, m'imagino que no hi haurà gaire gent, però per qui s'espera que al llarg del dia d'avui i de demà suposo que passi una pila de gent, no?
Doncs sí, de fet, fons municipals ens han dit fa poca estona que han trucat bastanta gent a l'Ajuntament i els han confirmat l'assistència a mitjanit. De fet, ara, justament, acaba d'arribar la família d'Itziar Castro i, bé, el que deia, doncs fins ara, o deies, fins ara no hi ha massa gent, però el que hem de dir és que l'activista contra la grassofòbia i els drets LGTB estarà acompanyada en tot moment d'una bandera amb l'arquiris i les flors que han enviat els familiars i amics. A més, justament el recordatori que han enviat a través de les xarxes socials diuen que la Vetlla comença ara mateix, o fa uns 26 minuts, però que s'allargarà, diuen, fins quan faci falta.
De fet, la Vetlla està oberta tot el dia d'avui i demà de 9 del matí a les 4 de la tarda. Qualsevol cosa ens ho fa saber, Trini.
D'acord, fins ara.
Doncs ja sabem que en la Vetlla d'Itziar Castro hi haurà la bandera, en aquest cas de l'Arc de Sant Martí, per tant, reivindicativa de l'LGTBI, que en aquest cas ha estat important, efectivament ell era actriu, bàsicament era actriu, però va convertir també la seva vida en una lluita per determinats drets. Les 9:26, deixeu-me anar un moment a la publicitat i de seguida encarem una qüestió clau, abans de passar de nou a la tertúlia esportiva, a les 10:00 del matí, que ha estat una de les notícies clau de la setmana, que és l'informe PISA, que se n'ha parlat força, però és que demà sentirem per primer cop en roda de premsa la consellera Anna Simó. Ho dic perquè hi ha hagut una reacció per part del Departament d'Ensenyament irregular, no? Apuntant en algunes direccions al principi, després cap a unes altres. Estarà bé que puguem sentir d'una vegada la consellera en roda de premsa, àmpliament, analitzant les dades. Abans que hi arribem, que és demà, això és demà, en parlem ara de seguida al Via Lliure.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. Xas! Aquest Nadal a Ametller Origen tenim tot el que necessites per fer màgia. Et portem en exclusiva els canelons tofonats amb pollastre de pagès del cuiner Nando Jubany, el panetoni del millor mestre xocolater del món Lluc Crosselles i el tortell de reis del pastisser Oriol Balaguer.
A Ametller Origen, aquest Nadal tens la màgia a tocar.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran? En Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any.
Entra al web cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. El cavall fort dels petits.
Vesteix la teva taula de Nadal. La Vanguardia et porta unes estovalles Montse Interiors amb motius nadalencs en vermell i plata per lluir la teva taula aquestes festes. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't les estovalles nadalenques per només 12,95 €. Només amb La Vanguardia.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Soc el Daniel i he treballat en diferents sectors.
Ara feia més de 2 anys que estava sense feina estable i el certificat professional m'ha permès ampliar les meves competències i treballar en un àmbit nou.
Els certificats professionals són una oferta formativa pràctica disponible al llarg de l'any i cobra les portes al mercat laboral. Són una titulació oficial per trobar feina, reinventar-te, formar-te. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Braç a braç, així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte. Braç a braç. Grup social 11.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
RAC 1.
Hola, sóc la Noemi Polls, editora de La Primera Pedra. A casa no pujaven tant la cadira per recitar, però sí que alguna vegada la meva germana havia portat un poema perquè entre tots, just abans de menjar, el recitéssim a trossets, asseguts a taula. I us vull recitar aquest verset que per mi il·lustra molt bé el que és l'esperit de Nadal. És de Montse Ginesta i es titula Aquest Nadal i diu així. Aquest Nadal no vull que...
Aquest Nadal RAC 1 puja a dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC més 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
2:15 del matí, i el que dèiem, aquí som tots pares, en aquesta taula?
Jo sí.
Jo sí.
Sí, oi? Que sí, pares, Mariona, sí.
És raro, eh?
Sí.
Carai, us està agradant, us estan agradant els torrons, eh?
Està bo, eh?
Està bo, eh? S'ha de dir que estan bons.
Jo amb ganes, eh?
Ai, Mariona. Bé, suposo que us ha passat com a tots, que us vau preocupar com veure les dades. Jo crec que són unes dades que va preocupar
totalment
tothom. Va haver-hi una cosa molt, molt curiosa l'endemà o el mateix dia del tema de PISA, és que tothom sabia que fallava. I tothom sabia que fallava una cosa diferent. Que probablement totes les coses que s'assenyalaven que fallen, fallen. Eh?
Sí.
Vull dir que totes tenen la seva... Però hi ha aquella cosa, aquella sensació de gallina sense cap, no? Que li tallen el cap, sí, i comença a córrer embogida dient, això és culpa de les pantalles, dels immigrants, és culpa de la falta de coneixements dels mestres, és culpa de les retallades, és culpa de... I tothom té la seva teoria de per què és culpa. Culpa de falta de valors, és culpa de tot. Llavors, de seguida parlarem amb en Jordi Collet, que és una persona que ens escoltem molt al voltant de la qüestió de l'educació. Ell és professor de Sociologia de l'Educació de la Universitat de Vic. Però abans m'agradaria saber què n'opineu, perquè fins demà no haurem escoltat... Sí que va donar una entrevista a TV3. Fins demà no haurem escoltat oficialment en roda de premsa, mirant-se les dades, la consellera d'Educació, Anna Simó. És una qüestió que no és menor, perquè tinc la impressió que aquesta ha estat una de les últimes grans plantofades que s'han dut al govern de la Generalitat. I no és menor, perquè això, com que no s'arregla immediatament, és un tema que pot preocupar àmpliament i que pot servir per desgastar un govern. Com ho veus tu, Pau?
Bé, jo crec que, comentàvem abans, si ens arriben a dir fa uns mesos o fa uns anys que l'educació seria un dels temes que segurament, si hi hagués eleccions ara o en els propers mesos, doncs serien uns dels temes de debat, doncs no ens ho creuríem, no? I això és així, és a dir, jo estic convençut que tindrà molta incidència aquest resultat dels resultats de PISA, no? Però, a més, és que es dona la circumstància que aquest estudi es realitza cada bastant de temps, no? Mm-hmm. Són 5 anys. Per tant, és evident que en tot aquest resultat que tenim, que el que fa significatiu és que són dades molt dolentes, no només aquí, sinó en conjunt, però aquí, en comparativa amb la resta de l'Estat, són molt dolentes,
sí.
I en 5 anys vol dir que han intervingut moltes coses, i la majoria de persones que té la seva idea, segurament tothom té raó, perquè són molts factors que han provocat això, i el fet que siguin dades tan dolentes, el que crec és que ha fet que molta gent això, doncs, obri els ulls i es preocupi, com tu comentaves, els que tenim pares i els que no tenen pares, tenen fills, perdó,
sí, sí.
Perquè, evidentment, això ha fet afecta el conjunt de la societat, etc. Però també jo hi veig l'aspecte positiu de que com a conjunt, com a societat, parlem de l'educació, fiquem l'educació al centre i debatem sobretot de què es pot millorar i que també ens dediquem no només l'atenció, sinó també recursos, etc.
Sí, què passa, Pau, és que tant de bo, tant de bo això sigués el gran debat quan arribin les eleccions o, en fi, quan sigui, no sigui el gran debat. El que passa és que jo tinc la sensació que fem aquest debat quan surt la flamarada de Pisa, però després ens oblidem, no? I és veritat, és a dir, ara mateix el debat, perquè aquestes dades, i en general totes les dades de qualificació de sistema, d'educació, de sanitat, aquest tipus de coses, marquen tendències de fons, no? És a dir, és una mica absurd dir, no, és això darrer que s'ha fet, crec que malauradament no funciona així. I dic malauradament perquè si hi hagués un gran... Si hi hagués un gran problema, pogués haver una gran solució. Si hi hagués un no més problema, però no, hi ha moltes coses, molts factors que estan al darrere. I jo crec que, parlant del govern, parlant per la part estrictament més política, jo crec que la sortida del govern va ser tan dolenta, és a dir, en el moment que fan...
El primer pas,
el primer pas, quan van dir que la metodologia de l'avaluació estava malament feta. El que van sortir dient, tots es van fixar en el tema dels immigrants, perquè jo crec que era un discurs que a tots va sonar molt malament, es va grinyolar molt, però el que estava dient el director d'innovació, el director general d'innovació, si no me recordo malament, era que la metodologia de l'examen estava malament feta, que és una cosa que, clar, el dia següent, la OCDE, el dia següent, els que fa la PISA, els van dir, no, mireu, no? I van demostrar, i per tant van haver de sortir reculant. Per tant, el que estem veient és una mena de reculada del govern davant de l'explicació d'uns efectes que no són tots només de la política educativa de què governi, ni molt menys d'aquesta consellera que no sé si porta prou temps per fer coses bones ni dolentes en PISA. Ara, clar, la reculada i la comunicativament va ser un error tan gros que ara mateix estan una mica recollint com poden la malfeta que van fer.
Però en tot cas haurem d'esperar efectivament a demà, que és, trobo que és molt de temps,
Sí.
Des del meu punt de vista. El temps entre que surt l'informe i que hi ha una roda de premsa.
I que si és per anunciar alguna cosa, doncs encara rai, no té pinta que...
És d'anàlisi, és molt difícil anunciar alguna cosa.
No, jo no s'entén perfectament, que no pots sortir a...
No. Tu creus que sí?
Home, no ho sé, però a França, per exemple, van tenir una reacció molt ràpida.
Una reacció...
Sí, d'acord, però el fet és que jo crec... que més enllà de l'anàlisi, que com diem és de, que és quelcom que ve gestant-se de fa temps i que per tant no és algo atribuïble, etc, que això és cert, jo crec que si es fa una roda de premsa serà per explicar els que consideren, els motius que consideren.
Correcte.
Sobretot s'haurà d'anunciar mesures per revertir-ho. Jo no estic convençut que hi haurà mesures i que aquestes no passaran per més inversió que també, perquè la gent el que està, és a dir, el fet d'augmentar, ja ho hem vist, que darrerament s'està intentant revertir les retallades i tal, però jo espero i crec que comunicativament hi haurà alguna
com a
decisió
mínim,
més
centrar el debat i posar com una mena de gabinet de crisi permanent, perquè això d'estar en el centre de tot. Jo recordo ara, de fet, fa poquíssim van anunciar unes inversions en avenços digitals. Aquest no és el factor determinant de l'escola a Catalunya. Si estem pensant sempre, darrerament, en els darrers anys, en invertir en tecnologia a les escoles i a les aules, en ordinadors, en pissarres electròniques... Vull dir, aquest no és el problema que el govern de la Generalitat ha considerat que era determinant perquè marcava diferències respecte, per exemple, a l'escola concertada o a l'escola privada. Jo crec que és més un fet cultural. Des de fa molt de temps que a Catalunya hi ha una sèrie de valors que no estan beneficiant una millor educació. Recordo molt, molts pares, per exemple, que molts pares han interioritzat també aquesta cultura, que et diuen que, per exemple, els nens, com a mínim, si són feliços a les aules, ja és un gran avenç. No estem parlant de felicitat.
No.
No estem parlant
també,
de felicitat
també,
en educació.
Hem de dir que els fills
no pateixin a l'escola, però no hem de pensar que han de ser feliços.
No, però és que hi ha una qüestió que també s'interessa.
I a partir del ser feliços...
Perdona, que la Mariona no ha pogut dir res encara. Acabes, Manel, i Mariona.
Hem anat rebaixant les exigències educatives. I això és un fet claríssim. No només a Catalunya, però de forma molt clara també a Catalunya.
Mariona.
No, jo no volia entrar en la contraposició, aquesta falsitat aprenentatge, perquè crec que tu pots aprendre i ser feliç al mateix temps, vull dir, no m'agradaria entrar, però sí que em volia enfocar amb les proves PISA, no? Perquè ara estem parlant d'aquests resultats com el Santa Santorum, i jo crec que hem de tenir en compte que des del 2000, que és quan comencen a entrar en vigor aquests exàmens, ha sigut al mateix temps el que ha passat de la transformació de l'escola cap a una escola més burocràtica, no? En el moment en què tu tens comparacions internacionals, això és una reflexió internacional que vaig entrevistar fa poc a un pedagog que es diu Philippe Mirier, que és un referent dels moviments de renovació pedagògica a Catalunya, ell és francès, i parlava, diu, és que tenim un problema de que estem davant d'una escola molt burocràtica, i això ve donat per, en el moment en què et compares a nivell internacional, perquè tu no pots comparar perfectament l'escola d'aquí amb l'escola d'un altre lloc. Ara bé, i això fa que quan tens un mal resultat, doncs ràpidament canviem. Si ara aquí no, canviem. I fa que no hi hagi una base seguida i desposseixis el mestre de les seves eines. Perquè, ai, ara ho hem fet malament, hem de canviar-ho tot. Ara ho hem fet malament, tornem a canviar. No vol dir... És veritat que és un reflex, no?, aquests resultats del que està passant, però al mateix temps crec que se li ha de donar a la comunitat educativa i sobretot al mestre eines per poder fer de pedagog, per invertir. A més, en un moment en què tot això ha anat substituint a l'escola, cada cop han entrat més a la psicologia. Parlem dels alumnes en termes psicològics i no de pedagogia. Cada cop tenim a més alumnes medicalitzats. És a dir, si l'alumne no arriba als estàndards de l'informe PISA, és o bé és immigrant o bé és que té unes sigles al darrere. I això, tot això ho fem en contraposició per poder arribar als estàndards internacionals que demanen. Ara bé, tu pots ser com Singapur i fer que la teva escola només prepari els alumnes per tenir els millors resultats de la prova PISA. Volem això o realment volem que els alumnes tinguin unes competències per al que necessiten a l'entorn on viuen, o que tinguin unes competències en un món global? Clar, és que és un debat que jo crec que cal tenir entorn a aquest tipus de proves. I no ho mirem, és com PISA diu tal, és tal cosa, no? Pues, tinguem en compte també què influeix. Al final pressiona molt el mestre per aquests resultats, i no potser perquè sàpiga llegir, escriure i comptar bé, que potser és el que molts pares volem, no? Que surtin de l'escola amb competències bàsiques. Bé, bones, perquè ja és molt, demanar llegir i escriure, perquè cada cop és més difícil que surtin sabent llegir i escriure.
Sí, noi. 4 minuts i 3 quarts de 10 del matí. Ara de seguida continuem amb ells, però deixeu-me saludar aquesta hora, em fa il·lusió, perquè sempre anem a buscar-lo quan tenim dubtes d'aquesta matèria, el Jordi Collet, que és professor de Sociologia de l'Educació de la Universitat de Vic. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer, ara et preguntaré com veus tu, perquè ara està molt interessant el que acaba de dir la Mariona Ferrer des de Girona, però de seguida preguntaré què en penses tu dels resultats de PISA, quina importància li hem de donar a PISA, però abans hem fet un mini debat al voltant de la reacció del govern de la Generalitat. Sabem que fins demà la consellera Anna Simó no dona explicacions, diguem-ne, en roda de premsa sobre aquestes dades dolentes de l'informe PISA, que és una setmana després. Des del teu punt de vista, això què denota en la gestió del govern?
Una mica la sensació que he tingut aquests dies ha sigut una mica que PISA ha sigut com obrir una caixa de Pandora que feia molt de temps que molta gent tenia moltes ganes d'obrir, almenys la gent que està vinculat a l'àmbit educatiu, i que en el moment en què s'ha obert ha sigut com una mena d'huracà, no? I la meva sensació és que el govern ha estat, diguéssim, immers en aquesta mena d'huracà i que li ha sigut difícil reaccionar i posicionar-se, no?, diguem, davant d'aquest tsunami que li ha vingut una mica a sobre de tanta gent dient tantes coses, moltes vegades contradictòries, i en el fons acusant-los a ells, diguéssim, de no fer les coses prou ben fetes, no? Per tant, jo crec que és una situació molt complexa per ells, i segurament des d'un punt de vista comunicatiu, que vosaltres en sabeu molt més que jo, segurament potser les coses s'haguessin pogut fer d'una altra manera.
Com va sentir el primer discurs? És cert que el discurs ha estat erràtic, eh? Ara ja no tant, però del primer discurs al segon bastant diferent, no? En un primer moment, com deia l'Artur, es va apuntar que l'informe potser no estava del tot ben fet perquè s'havia sobrerepresentat l'alumnat nouvingut. Tu com vas sentir això de l'alumnat nouvingut i informe mal fet o sobrerepresentant-lo? Què vas pensar?
Bueno, em va sorprendre una mica, perquè penso que tant l'Ignasi García Plata com el Joan Cuevas són dues persones amb el cap molt ben posat, diguéssim. L'Ignasi no el conec, però el Joan sí, i per tant crec que són persones molt solvents, que en saben molt, i jo tinc la sensació que es van trobar una mica en aquesta situació que deia, no?, com superats una mica per uns resultats que, si analitzem estadísticament, en fi, podem discutir-ho molt i per tant potser no és tan terrible, com sempre passa, diguéssim, jo crec que els titulars són molt més gruixuts del que realment hi ha quan analitzem les dades punt a punt, no? Jo he vist a Twitter gent escandalitzar-se perquè Portugal té 2 punts més amb no sé què, quan estem parlant de 460 punts, ni 2 ni 10 punts són significatius, no? Per tant, en aquest sentit, jo crec que una mica de calma ens hagués anat bé a tothom des de tots els punts de vista, i segurament el govern hagués pogut també prendre's un dia de calma, analitzar bé les coses i fer una resposta que segurament serà la que farà demà la consellera, no? Perquè jo crec que sí que ha sigut com aquest obrir la caixa, han sortit tots els mals del món, diguéssim, mundial, concentrats en aquesta estona, i per tant potser val la pena posar-hi una mica de calma, com vosaltres dèieu.
Has dit que s'ha obert la caixa de Pandora, que d'uns debats que alguns, m'ha semblat que deies que gairebé en primera persona, volíem obrir des de feia temps, no? Llavors, des del teu punt de vista, PISA què representa i aquests resultats com s'han de llegir?
PISA és una cosa molt concreta, diguéssim, que és un element més, des del meu punt de vista, que hauríem de tenir en el debat. Tenim les proves de competències, tenim els resultats de les notes, tenim molts elements, moltes dades que ens aporten informació sobre el sistema educatiu i com funciona, i aquest hauria de ser, des del meu punt de vista, una més. És veritat que a vegades tinc la sensació que, com que a PISA hi ha rànquings, a la gent també li surt com la cosa pàtria, diguéssim, no? De dir, hem quedat per sota no sé qui, com si això es verés molt a la gent, com si això volgués dir alguna cosa, no? Crec que era la Mariona ara que ho deia, de dir, bueno, però al fons el tema és preguntar-nos quin és el nostre model educatiu. És a dir, jo crec que si hi ha una cosa que, jo crec que sí que moltes persones de diferents àmbits, associacions de mestres, des de les universitats, des del propi govern en alguns moments també, no? Potser hem considerat és que potser especialment els últims anys ho volem fer tot, no? I per tant, la sensació és que a vegades a l'escola li acabem demanant tot, des de tots els punts de vista, d'aprenentatge social, relacional, de benestar, de salut, no? I potser no sé si és el lloc que toca, diguéssim, i llavors com aquesta pressió, més a més, al voltant, que al final de dir, bueno, però al final els resultats, no? I el rànquing. Jo crec que aquesta és una mala consellera, diguéssim, no? Al final, posicionar-te en relació com has quedat en relació als altres en una prova on les dades, estadísticament, un curs són més o menys 40 punts, per tant, sí que hi ha alguna dada que ens indica que hi ha coses que són preocupants, les dades de competències ja ens ho deien, també a casa nostra, diguéssim, a casa meva, hi ha un adolescent que ha viscut exactament aquests 4 anys, i és veritat que durant un any i mig l'últim va ser els aprenentatges perquè hi havia moltes prioritats, recordem que els vam tancar, etcètera, etcètera. Per tant, jo sí que penso que val la pena fer una anàlisi una mica més tranquil·la i prendre's PISA amb una certa calma, perquè a més està fet per un agent que es diu OCDE, el director del qual durant anys, l'exdirector, diguéssim, cada cop que venia a l'estat espanyol, l'única recomanació que feia era dir que havíem de baixar els salaris. Vull dir que també és una organització que també hem de posar en context.
Sobre els resultats. Dius, evidentment tot s'ha de posar en context. A tu t'assenyalen alguna cosa que ja intuïes? Perquè deies, home, els resultats de competències ja ens apuntaven en una direcció. Estem malament, Jordi?
Podríem fer-ho millor. Diríem que podríem fer-ho millor. És a dir, la meva sensació és una mica aquesta, que segurament a l'escola li hem de demanar un seguit de coses, i a l'escola ampliada, conjuntament amb les famílies, amb les extraescolars, etcètera, li hem de demanar una altra. I en el moment en què li demanem tot a l'escola, i a més en processos, com també ara ho apuntàveu vosaltres, cada cop més burocratitzats, jo crec que és difícil que això passi. Per tant, jo crec que, diguem, si algú em preguntés, diguéssim, jo el que diria és que necessitem orientar el sistema educatiu i dir-li això, això i això és el que hem d'aconseguir. Ho ha d'aconseguir tothom, peti qui peti. Perquè si no, a vegades, crec que els sistemes educatius en general, quan fem recerca, ens n'adonem que moltes vegades donem les coses com per fetes, no? És a dir, si un alumne arriba a no sé quina edat i té un 4, per sempre més és un alumne de 4, i en canvi no, és un alumne de 4 que hem de portar fins al 10, no? Perquè l'aspiració és que tothom tregui molt. Per tant, crec que aquí sí que hi ha coses en relació, sobretot, jo diria, a la comprensió lectora, que és com la competència bàsica, no? Sí. Que hauríem de treballar-nos i jo diria focalitzar-nos, que seria com una mica el que em sembla que seria interessant que poguéssim plantejar.
Val, vaig a fer un resum de les hipòtesis que s'han llançat en les últimes hores, allò que dèiem una mica com gallina sense cap, eh? Però s'ha parlat de les retallades, s'ha parlat de les condicions en què treballen els mestres, s'ha parlat de la població, del gran nombre de població migrant que hi ha a Catalunya, s'ha parlat de les pantalles, s'ha parlat de la pandèmia, s'ha parlat d'una certa pèrdua de valors, fins i tot, de la pèrdua de representativitat que pot tenir un mestre en una societat. De tot això, el més significatiu que creus que és per tu en aquest retrocés que es pot haver viscut a l'educació, no sé si hauríem d'anomenar retrocés, què és el més significatiu per tu des del teu punt de vista analític?
Jo crec que la pandèmia és molt important. És a dir, jo crec que som poc conscients, crec, de l'efecte sobre persones de 12 anys que començaven una etapa nova, que a més és una etapa diferent de la primària, no?, en què tenen moltes, des del meu punt de vista, massa assignatures, en què hi ha una gran dispersió, etcètera, de cop i volta les tanques de casa, i cada institut, en aquest cas, va treballar segons les seves capacitats, possibilitats o voluntats. I hi va haver gent que va fer-ho molt bé i que va acollir molt i va acompanyar molt, i gent que va fer-ho normalet, i gent que va fer-ho molt malament. I aleshores jo crec que això és un impacte molt gran. I, òbviament, tots els processos de persones... És a dir, comencem a tenir ciutats, unes quantes ciutats de Catalunya, Vic, Manlleu, Figueres, Lleida, etcètera, que més del 50% dels naixements són de mare d'origen estranger. I això sí que genera, diguéssim, noves realitats que hem d'abordar. Però una altra vegada, jo crec que això és només com el context, és a dir, la pregunta és quina és la resposta davant d'aquests elements. I des del meu punt de vista, segurament, i especialment aquests últims anys, hem volgut donar resposta a tantes coses que potser ens n'hem oblidat de les coses fonamentals, que és que tothom ha d'aprendre a llegir, a escriure i a comprendre i a ser capaç d'expressar-se i crear amb allò que fa, i el mateix amb el llenguatge matemàtic, amb el científic, amb el social. I, per tant, jo una mica apuntaria a aquests elements.
Mm. Estaves parlant de la pandèmia. Clar, algú dirà, molt bé la pandèmia, però la pandèmia va ser-hi aquí, va ser-hi a Astúries, va ser-hi a Andalusia, va ser-hi a Madrid, va ser-hi a tota Europa, de fet a tot el món, amb realitats diferents i en llocs on es va tancar encara més els nanos que aquí. Per què, en el cas de Catalunya, això s'ha notat més? Ho hem fet pitjor o potser no és l'única explicació?
Jo crec que, és a dir, tinc la sensació que la nostra resposta va estar molt condicionada per una mena de... diguéssim, els van posar bastant en el punt de mira, no? Si recordeu, durant els mesos de la pandèmia semblava que els infants i els joves eren una mica els culpables de moltes coses. Aleshores, el fet de tenir-los tancat durant molt de temps, que van ser els últims que van deixar sortir, el següent curs van estar entrant i sortint de les aules constantment amb una discontinuïtat terrible. Aleshores, jo penso que, diguem, a 12 anys, 13 anys, estar un any i mig en aquesta situació crec que no és senzill. De nou, el que tu comentes, la resposta segurament hagués pogut ser millor. És a dir, segurament, jo crec que és una mica com un estrès test, diguéssim, no? La pandèmia va ser un test d'estrès del nostre sistema educatiu i la resposta no ha sigut molt bona. Aleshores, per això jo sí que penso que seria molt important aquest plantejament. És possible, una hipòtesi, que la consellera demà surti una mica en aquesta línia de dir hem de fer com un gran pacte, hem d'aclarir el sistema educatiu i segurament com orientar. I, per tant, aquesta idea dels bàsics, de dir, o sigui, hi ha coses que tothom ha de treballar i ha de sortir coneixent. No podem tenir excuses, perquè d'alguna manera, quan analitzem les dades, una de les coses que ens passa és que hi ha tot un sector d'alumnat que ens queda bastant enrere. En alguns casos, gairebé dos cursos enrere en relació a les mitjanes. No? Per tant,
això, jo crec
que sí que és un element de dir com plantejar-ho. No?
Llavors, després aniré a la resta d'elements, però com es recupera un alumnat que va dos cursos per enrere del que tocaria?
Doncs amb molt suport, Primer de tot entenent que no és culpa de l'alumnat, diguéssim, és a dir, que l'alumnat té les seves capacitats i que som nosaltres, com a sistema educatiu, que aquest és el nostre deure, és a dir, per això dediquem 6.500 milions i 100.000 professionals a aquest tema, no? Per tant, jo crec que aquesta és la idea, és a dir, si tenim un sistema educatiu, la pregunta és com el focalitzem a que faci les seves tasques, deixant de banda coses que potser no són tan importants vinculades a burocràcia, com ja comentàveu, amb els recursos necessaris i les condicions, òbviament, però orientats claríssimament al seu procés d'aprenentatge. A vegades, la sensació que tinc en alguns moments és de dir, com nosaltres ja ho hem fet. No, és que l'objectiu no d'un procés d'ensenyament-aprenentatge no és ensenyar, és que l'alumne aprengui. Mm. Aleshores, si els alumnes no aprenen, vol dir que ho hem de fer millor.
En quants cursos requerirà un alumne recuperar dos cursos?
Home, una mica de temps. Sens dubte, Això és un tema que les persones que estan, per exemple, en aquests moments a la postobligatòria l'estan rebent, no? Per tant, alumnat que ve amb determinades dificultats, etc. I, per tant, jo sí que penso, i em sembla que era l'Arturo que ho comentava abans, no? Que a vegades d'educació en parlem només quan venen els PISA, perquè hi ha rànquings o etc. No? Jo sí que penso que és un element molt important. No només és un tema de pressupostos, que també, sense cap mena de dubte, sinó també com de l'orientació, no? És a dir, com treballem aquestes coses per tal de centrar-nos en aquests elements. I potser, durant aquests últims anys, jo crec que a l'escola li hem demanat moltes coses, s'han fet moltes coses, i potser no totes són tan importants.
Hem aplicat bé aquesta idea de la renovació pedagògica que ens deia que hem d'anar per projectes i hem de fer sistema de competències, aquesta idea que algunes vegades quan hem parlat amb alguns experts els preguntàvem per això de que no hi hagi notes. Aquesta idea que per uns pares que han estudiat en un altre sistema els hi agafa amb el peu canviat, tu com la llegeixes? L'hem aplicat bé a Catalunya, aquesta idea?
Aquesta és una molt bona pregunta. Mira, una de les coses que ens diu la recerca, també la pròpia, però també la dels altres, com sembla l'informe PILS que va fer poc temps, i recerques nostres que hem fet amb mètodes així com innovadors, jo diria, bastant interessants, és que al final les coses han canviat poc dins de l'aula. És a dir, quan nosaltres, per exemple, anem preguntant sistemàticament a l'alumnat a secundària quina és la metodologia de treball que fan servir, ens situen entre el 80 i el 90%, segueixen sent explicacions. Per tant, la primera norma també de quan analitzem polítiques és saber si s'han aplicat o no. I la meva sensació és que hi ha com una mena de nivell superior on hi ha molts debats molt acalorats en relació a conceptes a vegades una mica eteris, però que quan realment baixem a la realitat pràctica de les escoles i els instituts, jo crec que les coses han canviat bastant menys del que diem que han canviat. I per tant...
Perdona, Jordi, si ho entenc bé, ha canviat més formalment que de fons? És a dir, la idea de que ho fem per, que tothom diu que ho fem per projectes, però potser no ho fas ben bé per projectes, que canvies el sistema de notes i per tant les criatures ja no saben si tenen un 8, un 7, un 10, però al fons, que és la manera en què gestiones aquestes notes i la manera en què reben els alumnes, potser no el canvies del tot, igual que pensava també amb les pantalles, amb la introducció del món digital a les aules. Potser s'hi han posat ordinadors, però no s'ha explicat o no s'ha sabut gestionar com aquests ordinadors poden ser beneficiosos per a les criatures.
Jo crec que ho has explicat molt bé. Per exemple, ara arribaran 32.000 pantalles intel·ligents, diguéssim, no? Pissarres digitals intel·ligents als instituts i a les escoles. Clar, això ja fa uns quants anys que en tenim, no? I la gent que tenim la immensa sort de poder-nos moure per les escoles i també fem classe nosaltres, no? Jo no sabria què fer-ne d'una pissarra digital intel·ligent. I quan jo he conegut algunes escoles, que des de ja fa des dels segona meitat dels 2000, diguéssim, ja en tenien, la meva sensació és que la major part de gent la fa servir com un projector, no? No la fa servir com una pissarra digital intel·ligent perquè és difícil fer això. Aleshores, jo sí que penso que a vegades...
Perdona, t'aturo, aquí, Jordi, perquè és que m'està semblant interessant i després ara segueixes, no vull tallar en absolut, però...
No.
M'acabes de... O sigui, acabo de caure de la figuera. La idea aquesta de que tenir una pantalla digital utilitzada com un projector de vídeo. Clar, això és... Sí. Això, perdona, però és que això és greu. Perquè una cosa és tenir una cosa que brilla, que és maca, i l'altra és saber-la fer servir. Si tu tens una cosa que t'hi has gastat molts calés, tant l'escola com l'administració, per tenir un sistema que ha de revolucionar i al cap i a la fi poses vídeos de YouTube, potser és que no s'està fent correctament. És més, no sé si des del teu punt de vista pot ser negatiu fins i tot per l'alumnat.
Jo crec que és interessant el que estàs comentant i a més ara podríem fer l'exercici, diguéssim, no? per analitzar i per jugar una mica amb la imaginació. En lloc de posar pissarra digital, posa-hi projectes. És a dir, agafa treball per projectes, que és una cosa que quan la llegeixes brilla enormement, però que si l'apliques malament pot ser una cosa una mica contraproduent. O les notes, que en principi estan pensades per ser un element més del procés d'aprenentatge, però que les continuem utilitzant com a l'antiga, però amb els noms nous. Ja. Per tant, amb cadascuna de les innovacions que hem plantejat, la pregunta és, les estem fent ben fetes? Les estem fent quan toquen? Les estem utilitzant a la seva mesura? Les sabem utilitzar, no? I per tant, això que m'agrada molt, aquesta idea de que això brilla molt, no? Doncs agafa la pantalla, que brilla molt, és cert, però que no és tan fàcil de saber utilitzar bé, com a pissarra digital intel·ligent, però el mateix amb els projectes, o el mateix amb els ambients, el mateix, és a dir, jo crec que a vegades som un país on molt centrats en el com, no? De dir, com hem de fer les coses? I a partir d'ara tothom ha de fer no sé què, ho ha de fer... Jo no estic gaire segur que això sigui molt útil, diguéssim, i potser més aviat altres territoris que sí que fan una cosa que a mi m'agrada molt, que és orientar molt bé el sistema educatiu, de dir, hem d'anar cap allà, poc objectius, clars, compartits per tota la comunitat, treballats conjuntament amb famílies, amb professorat, amb ajuntaments, amb món extraescolar, tot el que passa fora de l'escola és molt important. Per tant, orientem bé això i després fem que les professionals i els professionals, que són els docents, siguin ells els que apliquin les coses en funció de com ho consideren. I llavors tinc la sensació que, en lloc de tractar les mestres i els mestres i les profes com a intel·lectuals, com a gent que amb capacitat d'actuació, de contextualització, tot el dia els estem dient com fer les coses, però potser en canvi no els diem què hem de fer. No? Aleshores jo invertiria el paper i diria, potser, com a sistema educatiu, orientem bé les coses, diguem què és el que necessitem com a societat, cap on hem d'anar, poques coses clares, els currículums a altres països tenen 10 pàgines, el currículum que va fer el ministre Bert en tenia 1.000, aleshores potser hi ha una mica de diferència entre les dues coses, jo crec que no té gaire sentit, però en canvi donem realment als equips directius, als docents, un rol de persones creadores, capaces de decidir com s'han de fer les coses. Una mica invertir aquest paper, que potser ens ajudaria a evitar això que deies molt bé amb aquesta idea de que brilla molt però no sabem ben bé què fer-la.
Bé, és que ara et posaré un exemple d'una cosa que jo he vist amb els meus propis ulls i em consta que hi ha moltes escoles a Catalunya que els ha passat el mateix. Llibres digitals. Un llibre digital és una cosa molt concreta. Jo he vist en ordinadors nanos estudiant amb PDFs escanejats d'uns apunts. Això no és un llibre...
Amb una pantalla de nou.
Clar, això no és un llibre digital. Llavors, la meva pregunta és, si posem les eines noves però no es fa la transformació de fons, pot ser que sigui pitjor? Perquè, per exemple, si predomina la pantalla a l'aula, pot ser que perdem l'escriure, és a dir, la mà, el llibre... Per aquí hi ha un risc, o no?
Sens dubte. Jo crec que...